Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al Lloret Esportiu en aquest dilluns 29 d'abril. Temps pel repàs de la jornada esportiva amb la veu dels diferents protagonistes després d'un cap de setmana intens. Avui valorarem la segona edició del Lloret Cycling Weekend. L'esdeveniment comptava amb una cita destacada com la Gran Fondo Lloret Costa Brava, que ha comptat amb 600 inscrits. Ha estat un cap de setmana en què Lloret ha rebut l'exciclista professional Roberto Heras, quatre vegades guanyador de la Vuelta. Escoltarem les seves declaracions i també valorarem el Lloret Cycling Weekend amb Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. També parlarem amb el triatleta Rubén Aragón, que va acabar en el 16è lloc del Campionat de Triatló de Canàries i va aconseguir una plaça pel Campionat del Món. L'entrevistarem en directe. I a la segona part parlarem, malauradament, de dues derrotes, la del Club Hoquei Lloret per 1-7 davant del Liceo, el segon classificat de l'Hoquei Lliga, i la del Club de Futbol Lloret, que no va poder superar el líder de la Primera Catalana, el Vilassar de Mar, i va perdre per 1-0. Tot això i més a la pròxima hora. En els controls, Edu Lanzas us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
Lloret Esportiu.
Lloret Esportiu.
9 i 5 minuts al matí, amb els titulars. Sí, 600 ciclistes participen a la Gran Fondo Lloret Costa Brava. L'esdeveniment és la principal activitat del Lloret Cycling Weekend, que en aquesta segona edició ha comptat amb la presència destacada de l'exciclista professional Roberto Heras, quatre vegades guanyador de la Vuelta. La cita es va obrir divendres amb la Ride with Friends, una sortida de reconeixement de la Gran Fondo Lloret Costa Brava amb una desena de ciclistes guanyadors del concurs celebrat a les xarxes socials de Lloret Turisme. Ha comptat amb l'acompanyament de diferents esportistes i exesportistes destacats, com Sandra Santanyes, Carles Checa, Jordi García i Marcel Zamora. A la tarda es va fer una taula rodona. L'endemà dissabte va ser el torn de la celebració de la prova ciclista, que tenia un recorregut de 162 quilòmetres. El Club Hoquei Lloret cau golejat per 1-7 davant del segon classificat de l'Hoquei Lliga, el Liceo. Els homes de Josep Codina no van tenir pràcticament opcions davant d'un potent rival com el conjunt gallec, que es va mostrar molt efectiu. Al descans, el marcador era de victòria momentània pels rivals, per 0-2. A la represa, el Liceo va aconseguir el tercer, però els lloretencs van retallar diferències amb un gol d'Àlex Grau. En el tram final, però, els visitants van aconseguir 4 dianes més per establir el definitiu 1-7, que deixa l'equip en el 12è lloc, amb 25 punts, fora de les posicions de descens. El Club de Futbol Lloret cau derrotat a Vilassar de Mar amb polèmica arbitral per 1-0. Els lloretencs van competir al partit, però no van poder obtenir un marcador positiu i van sumar el seu 7è partit seguit sense guanyar, amb 5 derrotes i 2 empats. Aquest diumenge, davant del líder, l'equip va caure per la mínima amb un gol en pròpia porta d'Albert Puntí en el minut 23, en una acció en què l'àrbitre va deixar servir una falta mentre els defensors encara s'estaven col·locant. A més, el Lloret va veure com se li anul·lava un gol de Marc Vilà per unes mans dubtoses d'Edu Poderoso. Amb aquesta derrota, l'equip baixa al 9è lloc amb 39 punts i es queden a 2 punts de distància de la zona de descens. El Club de Futbol Lloret B de la Tercera Catalana empata a 1 davant del Sant Antoni amb un gol de Litoray a la segona part. Pel que fa als equips locals de la Quarta Catalana, golejada de la Jove Lloret per 8-4 al base Llagostera. Per contra, derrota de l'Sporting Lloret 2-4 contra el Massanet i del Lloretenc per 3-1 a Riells i Viabrea. El Club Unió Futbol Sala Lloret s'imposa al barri Can Calet per 7-3. Els homes de Joaquín Hernández sempre van anar per davant en el marcador des del minut 5 amb el primer gol del partit i es van arribar a situar amb una distància de 5 dianes. L'equip acaba la jornada en el 5è lloc de la classificació amb 41 punts quan només queden 3 jornades pel final de la temporada. Els lloretencs, però, ja s'han quedat virtualment sense opcions d'ascens directe de categoria. Vasily Lisaitsev del judo Nova Unió es queda a tocar de la medalla d'or en el Campionat d'Espanya de judo celebrat aquest cap de setmana a València. El judoka representava Catalunya en la categoria infantil de menys de 42 quilos, en què és el número 1 del rànquing català. El lloretenc va caure davant d'un competidor valencià i el guanyador de la competició va ser el representant de Canàries. L'esdeveniment es va celebrar al pavelló de la Fonteta, a València, i d'altra banda, també aquest cap de setmana, el judo Nova Unió va aconseguir 14 medalles al quart trofeu Sa Palomera, a Blanes. En concret, van ser 6 medalles d'or, 6 més de plata i 2 de bronze entre les categories prebenjamí, benjamí, alaví, infantil i cadet. I el triatleta Rubén Aragó acaba 16è a la competició de llarga distància disputada ahir a Canàries. El lloretenc, amb aquest resultat, ha aconseguit classificar-se pel Campionat del Món, que se celebrarà a Samòria, Eslovàquia, el 2 de juny. I sortim fora de Lloret. El Girona Futbol Club surt del descens després d'aconseguir una victòria vital davant del Sevilla per 1-0. Els gironins van trencar ahir una ratxa negativa de 6 derrotes consecutives i es van retrobar amb el triomf a Montilivi mig any després. L'equip no guanyava a casa des del 27 d'octubre de l'any passat i aquesta jornada ho va tornar a fer, oferint una molt bona imatge. El conjunt blanc i vermell, amb una intensitat molt destacada en el seu joc, va fer el gol de la victòria a la segona part, en el 62, per mitjà de Porto. L'entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, parlava al final del partit de la situació de l'equip i assegurava que ara cal seguir endavant i confiar en que la permanència és possible.
Estamos viviendo esta situación y este momento como una posibilidad de conseguir un éxito importante y vivirlo casi como un ascenso. Hemos dado el primer paso, hemos afrontado el partido con la mentalidad adecuada, con la intensidad adecuada, hemos trabajado para dar lo mejor de nosotros mismos cada día y preparar el partido de la mejor manera posible, porque era lo mejor que podíamos hacer en estos momentos. Confiar, seguir convencidos de que nos merecemos lo mejor.
El Girona acaba la jornada 17è a fora del descens, amb 37 punts. La pròxima jornada, partit al Coliseu amb Alfonso Pérez davant del Getafe, serà diumenge a les 12 del migdia. Un partit en què, per cert, el lloretenc Marmoniesa no podrà jugar perquè va veure la cinquena targeta groga. En segona divisió B, grup tercer. El Peralada es complica la permanència en caure derrotat davant de l'Hèrcules per 1-0. Per la seva part, la Unió Esportiva Olot va empatar a 0 contra l'Ebre. D'altra banda, la Unió Esportiva Llagostera es manté en la primera posició del grup cinquè de la tercera divisió, tot i empatar 2 al camp del Castelldefels. Per la seva part, la Unió Esportiva Figueres va superar el Sant Feliuenc per 2-1 amb els gols de Mercader i Álvarez. En segona catalana, grup primer, derrota de la Unió Esportiva Tossa per 0-1 davant del Bescanó. I en tercera catalana, grup 16, Blanes 5, la Batllòria 1, Calaguidós 5, Farners B 4, Quart B 5, Palafolls 2, Aro 1, Tordera 2, Calonja 1, Malgrat 4 i Palafrugell 3, Vidrerenca 0. I en bàsquet, aquest dijous, l'Espart Citylib Girona jugarà el primer partit de la final dels play-offs de la Lliga Dia. Era la final esperada davant de Perfumeries Avenida. Aquest primer duel serà a Salamanca, dijous a les 8 del vespre.
Lloret Esportiu.
Les 9 i 11 minuts del matí i obrim el programa parlant d'aquest Lloret Cycling Weekend que ha reunit uns 600 ciclistes en la seva prova estrella, la Gran Fondo Lloret Costa Brava. Era la segona edició d'aquesta cita, una cita especial, molt especial, perquè ha comptat a Lloret de Mar amb la presència d'un dels grans del ciclisme, com Roberto Heras. És el màxim guanyador de la Vuelta a Espanya, amb 4 edicions guanyades per al corredor de Salamanca, que ha valorat de manera molt positiva les rutes, els establiments hotelers i el clima que s'ha trobat a Lloret. Considera que tot això és un entorn idoni per practicar el ciclisme. Escoltem les seves declaracions.
Fantástica, porque reúne todas las condiciones que quiere un cicloturista o un deportista, ¿no? Carreteras tranquilas, buen tiempo y bueno, y carreteras muy bonitas también, o sea que para mí es una iniciativa perfecta. Y luego lo mejor que tiene, aparte de la capacidad que tiene, es el clima, ¿no? El clima que tenéis aquí, porque puedes venir en noviembre, diciembre, enero, que son meses muy difíciles para cualquier deportista o ciclista que viva en países del norte y puede practicarlo aquí con una temperatura muy buena, y eso la verdad es que es mucho.
Roberto Heras, durant la seva estada a Lloret, també ha parlat de seguretat. Considera que cal evitar que aquestes situacions tràgiques, com les que es produeixen cada any amb molts accidents, amb ciclistes implicats, doncs s'han d'evitar. Cal, per aconseguir-ho, diu, més respecte i educació vial.
Yo creo que es un tema de educación al final, ¿no? De educación y de respeto por parte de todos, del ciclista hacia los conductores y los conductores hacia el ciclista, ¿no? Que cuando vean a un ciclista no piensen que es un estorbo, sino que es otro vehículo más que hay en la carretera y, bueno, pues sí, todo, respetarnos todos, ¿no? El ciclista guardar las medidas que tiene que respetar para circular por carretera y el conductor lo mismo, ¿no? Saber sobre todo educación vial y respetarnos unos a los otros.
La presència de Roberto Heras, que s'ha valorat de manera molt positiva des del consistori, així com l'organització de la segona edició del Lloret Cycling Weekend. Escoltem ara el regidor d'Esports, Joan Bernat.
Està molt bé que Roberto Heras hagi vingut aquest cap de setmana de ciclisme aquí a Lloret de Mar a promocionar el Lloret Cycling Weekend i també en el marc d'aquesta Gran Fondo Lloret Costa Brava, que és la segona edició. I bé, contents de que Lloret de Mar segueixi posicionant el món del cycling, ajudat també per totes les certificacions de tots els hotels, i que cada cop doncs es conegui més les nostres carreteres, els nostres hotels, per tota aquesta gent que en visita doncs a fer cicloturisme o també de la gent de triatló.
Doncs seguim amb més valoracions d'aquesta cita ciclista. Tenim al telèfon Elisabet Quigan, que és gerent de Lloret Turisme. La saludem, Elisabet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Segona edició d'aquesta Lloret Cycling Weekend. Una valoració general, quina seria, de com ha anat l'esdeveniment?
Doncs per nosaltres un bon esdeveniment. Enguany venia marcat per coincidir amb el cap de setmana de les eleccions, per tant, al final, en termes de comunicació, de presència en mitjans, fins i tot del que és l'organització de la Gran Fondo, que inicialment es plantejava diumenge i al febrer es va haver de canviar dissabte, doncs molt satisfets dels resultats obtinguts, de la presència en mitjans i d'haver pogut comptar sobretot amb la presència d'aquests professionals encapçalats per Roberto Heras, que ha sigut un luxe, i per tota la resta que han sigut aquí amb una taula rodona divendres al vespre generant un debat molt interessant, la veritat, i per part nostra des del Lloret Turisme doncs ens fem una valoració positiva i a començar a treballar doncs per l'edició de l'any vinent, entenent que aquest cap de setmana doncs és el cap de setmana del ciclisme de Lloret de Mar, i ho és en tant en quant hi ha aquesta Gran Fondo que va comptar amb uns 650 participants.
Hem tingut ja aquí a Lloret Indurain, ara Roberto Heras, amb el campus de Melcior Mauri vam tenir aquí també a Perico Delgado. Al final superar-ho, això ja començarà a ser complicat, eh?
Bueno, Moi, val a dir que de cara a l'octubre tornem a... Igual que l'any passat vam tenir una acció principal a la primavera, que és el Lloret Cycling Weekend, i a l'octubre repetim el nostre suport com a destinació al campus Melcior Mauri, que tindrà una taula rodona oberta a tots els lloretencs i a tothom qui ho vulgui, amb l'orange a la verd. Per tant, no baixem el pistó en aquest sentit i continuem pressionant per tenir els millors a la destinació.
Doncs, déu-n'hi-do, aquest Lloret Cycling Weekend, que es va obrir divendres amb una marxa amb 10 guanyadors d'un concurs de Lloret Turisme, com va ser tot?
Doncs la veritat que aquesta combinació entre els professionals dels quals convidem a acompanyar-nos aquest cap de setmana de ciclisme i la gent que té l'oportunitat de guanyar aquestes places per poder sortir a rodar amb ells, doncs és una combinació que és bonica, que fa goig de veure, perquè la gent doncs no és només una acció de comunicació amb aquestes persones que tenen un perfil diguéssim destacat als mitjans de comunicació, sinó que d'altres persones tenen l'oportunitat de venir a la destinació, de gaudir de les nostres rutes i de fer-ho amb aquests exciclistes o exprofessionals del motor, etcètera, etcètera, a primer nivell. Per tant, per nosaltres, la veritat que és una acció molt bonica. Divendres, a més, va acompanyar en aquesta sortida que comenteu, a primera hora del matí, aquesta prèvia a la Gran Fondo, aquesta prospecció a la ruta de Gran Fondo que van fer aquests professionals el dia abans, doncs ens va acompanyar el sol. I en aquest sentit, doncs, a nosaltres també ens ajuda a generar molt de material promocional de la destinació, i estan sortint, doncs, evidentment, uns vídeos i unes fotografies fantàstiques. Per tant, doncs, la veritat que va ser un divendres molt complet amb el llacet final, no?, de la Gran Fondo dissabte.
Aquesta Gran Fondo que comptava amb uns 600 inscrits, és una bona xifra?
Per l'organitzador i per Lloret, per l'organitzador, que és Esports i Events 360, i entenem que per Lloret de Mar és una bona xifra. Com bé dèiem, l'any passat van tenir un temps horrorós el diumenge que es va celebrar aquesta prova, la seva primera edició, horrorós, gairebé dramàtic, amb uns plovia bots i barrals. Per tant, enguany s'esperava que els participants poguessin gaudir d'aquesta prova. No va poder ser diumenge per un tema d'eleccions, ja que no pot celebrar aquest tipus d'esdeveniments en una jornada electoral, perquè evidentment les forces de seguretat, en aquest cas Mossos d'Esquadra, no poden estar pendents d'una prova ciclista, ja que estan pendents de la seguretat a les escoles al llarg de tot el que es desenvolupa la jornada electoral. Per tant, aquest canvi a dissabte va fer que alguns dels inscrits no poguessin venir, perquè hi ha gent que treballa els dissabtes. L'any passat vam tenir al voltant de 700 persones, la segona edició, tot i els canvis, la tanquem amb 650, i tant per l'organitzador com per Lloret és una molt bona xifra degut a totes les circumstàncies que han envoltat, diguéssim, aquest esdeveniment aquest any 2019.
Doncs d'aquesta manera va anar la Gran Fondo Lloret Costa Brava. Com deies, ja penseu en la tercera edició d'aquest Lloret Cycling Weekend. Encara és aviat, òbviament, però són més passes que fa Lloret de Mar en aquesta intenció de potenciar el cicloturisme, oi, Elisabet?
Sí, exactament. Nosaltres fem una feina que és menys visible aquí a casa nostra, a Lloret de Mar, ja que és la feina que fem arreu d'Europa, de promoció d'aquest producte, des de fa 2 anys i mig, que porta resultats. Esperem que la gent de Lloret vegi, com crec que veiem tots, que des de gener fins a maig, almenys, a la destinació s'hi veuen molts equips ciclistes entrenant. L'esforç que vam fer fa 2 anys i mig ens dona la confirmació a través d'aquests milers de ciclistes que venen a Lloret de Mar a portar a terme els seus estajos. Enguany reforçarem aquest producte amb el posicionament i la certificació per part de la Generalitat de Catalunya en triatló. Ja venen molts triatletes, ja fa temps que venen molts triatletes, però acabarem, diguéssim, de complementar el producte de ciclisme amb aquesta certificació en triatló i amb la creació del centre de running a la piscina municipal.
Perquè aquesta intenció de creixement en aquest segment suposo que no és gratuït, no? Es percep que hi ha cada vegada més afició per aquests esports?
Claríssimament, ja que diu ara el que es comenta en l'àmbit turístic, diguéssim, des dels ens de promoció turística com els nostres, és que el ciclisme és el nou golf. Llavors, en aquest sentit, és un producte en creixement, és un producte molt interessant, que arrossega gent, bueno, per part nostra d'arreu d'Europa, que a part a nosaltres ens dona l'oportunitat de donar a conèixer la destinació en mercats que tenen una altra imatge de Lloret de Mar, com pugui ser el mercat alemany, per exemple, que té una imatge de Lloret molt més, diguéssim, de destinació a sol i platja, fins i tot de destinació jove o de destinació de festa. Per tant, per nosaltres són molts els valors que ens aporta aquest producte, que és el ciclisme, i que evidentment percebem com les xifres van augmentant any rere any, tot el que tingui a veure amb l'esport i amb la salut. Va lligat també amb les vacances i les experiències de la demanda del mercat, i nosaltres intentem aprofitar cadascuna d'aquestes oportunitats, igual que ho fem en termes de salut i en termes de gastronomia, ho fem també en termes esportius. També, moi, per una altra qüestió, i és que les nostres instal·lacions esportives, que són fantàstiques, tenen l'aforament que tenen. Hi ha molta més demanda que oferta de les nostres instal·lacions esportives, de les municipals. Per tant, tot allò que sigui a l'aire lliure, com és el ciclisme i part del triatló, és a dir, running i ciclisme, el tema de piscina olímpica amb piscina municipal a la banda, doncs hem d'aprofitar al màxim el que ens ofereix el nostre entorn per tal de poder capitalitzar tots aquests esportistes, ja que les nostres instal·lacions amb esdeveniments d'esports col·lectius, és a dir, futbol, bàsquet, estajos d'atletisme, estajos de natació, etcètera, etcètera, doncs estan més que sol·licitades. Per tant, busquem altres forats d'oportunitat.
I ho hem pogut comprovar aquesta Setmana Santa, on els equipaments estaven plens de gom a gom. Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en el programa i explicar-nos, doncs, valorar-nos com ha anat aquest Lloret Cycling Weekend.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
9:22 del matí i seguim repassant, doncs, resultats importants destacats del cap de setmana, i és que allà a Canàries es va competir el triatleta Rubén Aragón. Va acabar 16è, però va aconseguir classificar-se pel Campionat del Món que se celebra a Eslovàquia el 2 de juny. El tenim al telèfon i volem valorar amb ell, doncs, aquesta prova. Rubén Aragón, Rubén, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
16è classificat, com ho valores?
Bueno, va ser una carrera molt dura. En cap moment estava pensant en classificar-me per aquest Mundial Challenge, que la fan d'aquí un mes. Però, bueno, sempre és positiu, no?, poder accedir a aquestes curses. Ara hem d'estudiar si el meu estat de forma és l'òptim per poder córrer una prova d'aquest nivell, ja que, com vaig comentar la setmana passada, fa tan sols 3 mesos que m'estic preparant. I, bueno, l'entrenador i jo hem de veure, tenim uns dies per poder dir si anem o no anem. i bueno, l'objectiu d'aquest any era el juliol, la gira asiàtica. Llavors aquesta cursa ens queda una mica, ha sigut una sorpresa totalment. Segurament vagi, a no ser que bueno, l'estat de forma no sigui l'òptim. Farem les proves aquesta setmana a veure què tal i bueno, i a veure què tal.
La competició, en concret la d'aquest diumenge, vas tenir alguns problemes mecànics, oi?
Sí, bueno, la competició ja per si era una competició dura, ja sabíem que era, bueno, és una de les més dures que hi ha, ja que en els 90 quilòmetres de bici hi ha 1.500 metres de desnivell i corrent també hi ha quasi 600 metres de desnivell, així que és una prova bastant dura on hi ha molts de canvis de pujada, baixada. Les carreteres són una mica gran traus i tal, i al quilòmetre 66 em faig menjar un trau, com si fos un clavegueram, perquè m'entenéssim, i vaig picar molt fort amb les dues rodes i la roda de darrere se'm va descentrar una mica i bueno, em vaig donar compte que feia com una mica de soroll fins que vaig tindre que parar perquè la roda començava a fregar en el punt de fre, i bueno, vaig perdre ja un minut bo en col·locar. Vaig col·locar bé la palomita, no, de la roda, però que el problema no és el perdre el minut, el problema és perdre el grup que va semblar referència, portar un bon grup, i em vaig quedar, vull dir, que els últims 24 quilòmetres va rodar sol, sense saber si anava fort, si no anava fort, comparat amb el de davant. Vaig fer un esforç molt fort, pràcticament els últims 45 minuts, i ho vaig pagar una mica corrent, només baixar-me. Teníem una rampa de 500 metres, el 21%, i aquí les cames van dir, buf, vaig ficar el modo supervivència, com diguem nosaltres, i al final, mira, vaig poder creuar 7G i 6G espanyol, i mira, vaig aconseguir la plaça. Però bueno, esperava fer una mica millor, ja que l'aigua vaig sortir amb el primer, ens vam escapar, amb bici amb els quatre primers, pensava realment que tenia opció a lluitar per al podi, possiblement, siguent sincer, el millor corrent haguessin guanyat, encara que estic millorant bastant, segurament haguessin corregut millor que jo, però el tema de la roda també em va afectar una mica psicològicament, el calor, el vent, s'ajunten molts factors que costa a vegades portar-los a davant.
Aquesta competició era de llarga distància, oi? No tenia res a veure amb la de fa dues setmanes.
No, res a veure. Aquesta era distància mig Ironman, que és el que faig jo. Eren 1900 nedar, 90 en bici i mitja marató, però la diferència que és que amb molt de desnivell, que jo aquestes proves no les faig perquè ja sé que jo soc un triatleta que soc molt rodador en bici, em van bé els circuits plans, ja que tinc força a les cames, aguanto molt bé la posició i soc rodador, però bueno, és la competició més important en aquesta illa i era com una mica obligatori fer-la.
I ara, com ens dius, encara no és segur que vagis a aquest campionat del món, tot i que tens plaça. Què és el que et farà decidir-te si sí o si no?
El meu estat de forma.
El teu estat de forma.
Ho tinc claríssim.
I com...
Amb l'entrenador.
Sí.
I a veure, en aquest... Diguem que aquest campionat del món es diu The Championship, es fa cada any a Eslovàquia, a Samorín, i bueno, és diguem la competició paral·lela al campionat del món d'Ironman. Challenge va inventar-se aquest mundial amb premis econòmics molt importants per una mica que els professionals, per exemple, que van anar a Sud-àfrica, perquè et faci una idea, pues vagin allà, no? Llavors allà estarà, pues, ara molt de nivell, Lionel Sander, Daniel Arriv, Lucy, hi haurà el mateix nivell que en un mundial d'Ironman, però ho fan aquí 6 o 7 mesos abans del Mundial d'Ironman i amb uns premis econòmics molt importants perquè la gent es desplaci fins allà. Llavors una competició així, jo crec personalment que requereix una preparació específica. N'hi havia pensat que podria agafar la plaça i bueno, quan vaig arribar em van dir que possiblement tenia la plaça. Estic esperant que m'envien el mail encara, però bueno, m'han dit que 100% tinc la plaça, ja que eren els 6 primers, i vaig quedar 6 espanyol, o sigui, diguem que vaig agafar l'última plaça, i ja estic valorant una mica si em surt a compte anar allà, per què vaig, si vaig a viure l'experiència, si vaig a competir, i una mica tot, que no influeixi molt a la gira asiàtica que vaig al juliol, que és el meu realment objectiu, classificar-me al Mundial d'Ironman, i a veure com surt tot, i no les tinc totes amb mi, perquè l'entrenador tampoc li ha fet molta gràcia, no?, que d'aquí un mes tindrà una prova així, perquè tampoc és, no és bo per un triatleta anar a una prova així sense preparar-la i quedar-te amb la sensació de hòstia, potser no estic en aquest nivell per competir amb aquesta gent. Jo sé que realment d'aquest any vaig començar el gener a entrenar, després de Sud-àfrica vaig tindre un paron llarg, i ara mateix jo sé que estic millorant, tinc nivell per competir, però no sé fins a quin punt competir una fita com aquesta.
Quin és el dia límit que tens per decidir-ho?
Bueno, en teoria m'ha d'arribar el mail ara i aquesta setmana. Sembla que tinc 7 dies per fer el clic, com ells diuen, o no fer el clic. Jo estic mirant vols, estic mirant tot ja, tinc tot més o menys quadrat, només tinc d'esperar per això, veure com estic recuperat físicament, perquè ara mateix estic molt tocat. Ja va ser una carrera molt dura per al calor, per al desnivell. És una paisa molt dura que jo no estic acostumat a ficar-me tan, com diria, és una sensació de destrucció muscular. Una cosa és uns Ironmans, que són llargs, però sense desnivell, i una altra cosa és pujar ports, baixar ports, molta calor, feia 32 graus, el cos, això ho nota molt. I ahir, per exemple, no em podia ni moure, vaig anar a nedar per poder estirar una mica l'esquena i les cames, però és molt dur físicament.
Doncs estarem ben pendents de si vas o no vas a aquest campionat del món, perquè pel que fa als campionats que es fan a Àsia, d'Ironman 70.3 al juliol, aquí sí que participaràs.
Sí, aquí segur ja. Aquí ja tinc tota la invitació i tot. I bueno, de fet vaig allà per classificar-me pel Mundial de Nova Zelanda. Uh-huh. Això ja ho tenia planejat des de principi de temporada. Era l'objectiu. I ja et dic, aquesta del 2 de juny, el Mundial de Challenge, no ho havia ni pensat. Però bueno, a veure si potser em va bé també anar, no? Vull mirar una mica com recupera el cos, si mereix la pena fer aquesta inversió i anar cap allà. I si crec que sí, aniré segur. I si creiem que hi ha algun dubte o que el meu cos potser pot ressentir-se una mica i tal, doncs ho deixarem estar i buscaré alguna carrera per la península.
Doncs estarem ben pendents. Rubén, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i ja ens tindràs informats de les teves passes.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres i una abraçada.
Ara són les 9:31 minuts del matí, fem una petita pausa i tornem, que hem de parlar d'hoquei i de futbol.
A la llista ens ho passem molt bé.
¿Qué tal? ¿De dónde eres?
De Tarragona.
¡Qué lejos!
¿De dónde eres?
Te mataron.
A ver, es que, ¿tú de dónde eres?
Yo, y va a faltar a Toñi, le va a faltar dirle a Mancipri, eres feo, feo, que eres feo. Sí.
Hi ha moments únics i irrepetibles.
¿Y por qué me llama a mí?
Niña, pues para ver si te interesa la oferta de trabajo de Garbanzo Express, que estamos buscando una dependienta.
¿Una dependienta? Pues no.
Claro. ¿Y no se ve de nadie?
No se ve nadie.
¿Seguro?
Seguro.
¿Y a Saray?
¿De dónde eres?
Yo de Linares.
¿De Linares?
Sí, donde en cada esquina hay tres bares.
¿Linares de Andújar?
No, yo.
¿Puta bruja?
Anda, escúchala, ¿cómo te la sabes, eh?
Només hi faltes tu. Ens segueixes? De 10 a 1 del migdia, escolta la llista. Un programa molt plural per a gent singular. A Nova Ràdio Lloret, amb Eduard Lanzas.
Birrasana, el festival de cervesa artesana de la Costa Brava. Al pàrquing Sacaleta del Passeig de Lloret, cerveseres internacionals, food trucks, parc infantil i música en directe. I no ens oblidem dels més petits, ludoteca i teatre al carrer. Birrasana, del 3 al 5 de maig a Lloret. Un ambient únic i entrada gratuïta. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Es convoca una nova edició del concurs de fotografia de natura Montfoto de Lloret de Mar. Presenta imatges innovadores, sorprenents, que mostrin la bellesa i la diversitat del planeta. Muntanya, activitat de muntanya, mamífers, aus, altres animals, món vegetal, paisatge, món submarí, marco, denúncia ecològica i art en la natura. Només s'accepten fotografies amb càmeres digitals. Participa al concurs de fotografia de natura Montfoto. Informació i inscripcions al web montfoto.com.
Nova. Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
Minuts del matí, obrim el nostre bloc d'hoquei patins per comentar com ha anat aquesta jornada 26 de l'hoquei lliga, que ha deixat els següents resultats. Lloret 1, Liceo 7, Igualada 1, Barça 5, Girona 2, Vendrell 2, Noia 4, Sant Cugat 3, Vic 6, Calafell 4, Reus 5, Caldes 2, i es disputaran el mes de maig, el dia 11 a l'Alcoi Voltregà i el dia 12 el Lleida Alcobendas. És una classificació que ara mateix l'encapçala, la continua encapçalant òbviament el Barça, 72 punts, segon el Liceu amb 59, tercer el Noia amb 55, tot i la derrota el Lloret es mantindrà fora del descens amb els mateixos 25 punts i en zona de descens ara mateix el Girona, que s'acosta, 24, Vendrell amb 23, Sant Cugat amb 20 i el Coi totalment sentenciat amb només 12 punts. Valorem aquesta derrota, aquest partit. Era un partit complicat per al Lloret davant del segon classificat, el Liceo, amb el president Joshua Pérez, el tenim al telèfon. Joshua, molt bon dia.
Bon dia.
Un 1-7, la primera part un 0-2, la segona part d'un 5 gols més del conjunt gallec. El que es va veure a la pista és el que diu el resultat, 1-7?
No, ni molt menys. El partit, hi ha un moment que ens podem posar amb el 2-3, després de la sanció de l'esgrau dels dos minuts, just en el moment que surt, li passa una bola, queda sol i va al poste, vull dir que hauria canviat totalment el partit a 7-8 minuts del final. El tema està que a nosaltres només ens servia la victòria i en els últims minuts pues, prenem riscos, i quan pren riscos amb equips com el Liceu és fàcil que te facin, no, que te facin més gols. No calia els dos que els hi van regalar, però bueno, al final el resultat donen els mateixos punts. Sap greu pels nanos, no? Qualsevol que vegi aquest resultat pot pensar que va ser un passeig triomfal del Liceu, i qualsevol que estigués a la pista, com si se li va reconèixer als jugadors al final del partit, pues va veure que no. Que els van fer suar, els van fer suar.
Bé, al final està clar que és un tram complicat de la competició, com amb els dos partits aquests seguits que tindreu contra els equips de dalt. Suposo que, tot i la derrota, si ara ens dius que les sensacions són bones, això ha d'ajudar l'equip, no?, en aquest tram final de competició.
Sí, a més teníem la baixa d'en Moi, que pues, vulguis que no, pues és sol ser titular. Tot i així, els nanos van donar absolutament tot i et dic, van fer un gran partit. Les sensacions són les dels últims 6 partits que havíem fet sense perdre, i ara encara tenim el d'allò de poder jugar els tres últims partits amb aquest nivell i fer punts allà, perquè al final jo crec que passi el que passi la setmana que ve, evidentment ens costarà molt treure res positiu al Palau, dependrem de nosaltres, i això és el més important.
Per què teníeu la baixa de Moi Aguirre?
Per acumulació de blaves.
Acumulació de blaves, per tant, ja disponible per la següent setmana.
Sí, també dintre de tot el dia Liceu, pues, a l'Àlex també li van treure la blava que feia per a que compleixi el segon cicle contra el Barça.
Vaja.
I, bueno, sí, a veure, tampoc no és...
Millor perdre el contra el Barça, no?
Sí, a veure, al final ja s'ha vist aquest any, no? Tampoc cal anar a fer un partit de desgast al Palau quan és sol ser mucho nadar para morir en la orilla, no? La nostra part clau de la temporada són els últims tres partits. Jo en contra el Voltregà, que si guanya el Coi és probable que ja estigui salvat, juguem contra el Vendrell, rival directe, i a casa contra el Sant Cugat, que pot ser que estigui a baix o també lluitant per ser dels que no baixen en l'última jornada. Però ja dic, l'important és dependre d'un mateix. Quan depens dels resultats del tercer és quan la cosa es complica.
El que passa que el Barça és campió, potser us el trobeu de festa, o no creus que passi això?
Bueno, el Barça, tot i que pugui estar de festa, és el Barça. I a veure, pot ser que reservi, jo em dic que no, però que no surtin a massacrar-nos, però és el Barça i és el Palau i és molt difícil. És veure els resultats fent les últimes temporades que han fet grandíssims partits, i el Palau és una pista molt complicada.
Aquest partit que serà el de la jornada 27 i després, com dius, 3 jornades més, màxima importància perquè aquesta part baixa, especialment Girona i Vendrell, que s'han apropat i molt al Lloret.
Sí, bueno, és d'esperar. El tema està que del 9è classificat en el pràcticament en el 15è hi ha 5 punts o 6, és a dir, pot passar de tot encara en 4 jornades. Nosaltres ja vam viure una temporada que vam estar salvats tota la temporada, menys l'última jornada. Per tant, l'important és com acabes, no com estàs en aquest moment, m'entens?
Doncs esperem que al final de la jornada 30 el Lloret estigui del 12 cap amunt. Joshua Pérez, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Doncs la pròxima jornada, la 27 del Campionat d'Hockey Lliga, el Lloret que jugarà al Palau davant del Barça serà diumenge a les 12 del migdia, i la resta de partits de la jornada: el Covent de Reus, Liceo Lleida, Caldes Vic, Vendrell Alcoi, Voltregà Igualada, Sant Cugat Girona i Calafell Noia.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te en ressò al Lloret Esportiu.
Minuts per arribar a les 10 del matí i parlem de futbol, d'aquesta primera catalana que treu fum. La seva jornada 30 ha deixat malauradament una derrota del Club de Futbol Lloret, 1-0 davant del Vilassar de Mar. A banda d'aquest resultat, Vic 1, Sant Cugat 1, Farners 1, Palamós 1, un Palamós que, per cert, en els últims dies coneixíem la dimissió o el relleu a la banqueta de Javi Salamero, que no seguirà com a entrenador, de fet ja no segueix com a entrenador del Palamós. Rubí 1, la Jonquera 2, Girona C4, Canvi de Let 0, Llagostera B1, Argentona 2, Manlleu 1, Banyoles 0, Sant Joan de Montcada 1, Guinaueta 1 i Tona 2, Sabadell Nord 0. Una classificació encapçalada pel Vilassar de Mar, 63 punts, 4 de marge respecte del Girona C, amb 59 punts és el segon. El tercer continua el Palamós amb 49, i el Lloret el situem en el 9è lloc de la classificació, només 2 punts per sobre d'aquesta zona de descens. Ara mateix la marca el Rubí amb 37 punts, per ser el Rubí el pròxim rival, per tant màxima importància aquest partit, i la resta d'equips implicats directament en la zona de descens: el Farners amb 35 punts, el Canvi de Let amb 34, i jo m'atreviria a dir que, tot i que no és matemàtic, però pràcticament sentenciat, el Sant Joan de Montcada, que té 30 punts, i, òbviament, molt i molt més sentenciat l'Argentona, que té 25 punts, que aquesta jornada, doncs, per cert, ha certificat el seu descens de categoria a la segona catalana. Valorem aquest resultat, aquest marcador 2-0 del Lloret a Vilassar de Mar, al camp del líder, amb el seu tècnic, amb Albert Batllucera. El saludem, Albert, bon dia.
Bon dia, Moi. Aviam, el partit, hi han dos vessants. Una és el resultat, que lògicament a les alçades que estàs de temporada i com està la classificació no pots estar content i no és bo. I l'altra és la imatge de l'equip o la competitivitat de l'equip o el futbol. El partit al principi, la primera part, l'ha dominat més el Vilassar, tingué la pilota, però nosaltres no ens preocupava. Volíem tenir ordre, volíem tenir un bon posicionament en el camp, i tenia les nostres opcions. Crec que anava per aquest camí el partit, i estar vius al llarg de tot el partit, com ha sigut. Hi han hagut dues jugades claus, crec que per analitzar, i que són les que decanten el partit. El partit, si no, ha estat igualat en poques ocasions, amb ells perquè se'ls ha posat per davant i ho han tingut un pèl més fàcil, però no estaven còmodes, i nosaltres intentant aprofitar les ocasions que haguéssim tingut. Però el que no pot ser és, i no ho he dit durant tot l'any, perquè no hem d'excusar ni hem de parlar dels àrbits, però quan el porter està posant la barrera i l'àrbit xiula perquè xutin, ens fan el gol així. És que al final les coses són com són. Si no, els hi hagués costat molt. I després, a la mateixa primera part, ens anul·la un gol que només ell veu falta o mans o no sé. Bueno, quan vas al camp del primer, que s'està jugant quedar primer o segon, amb una molt bona plantilla, amb recursos, has de tenir el dia complet. Crec que hem demostrat contra el Vilassar competir a casa, competir a fora, al llarg d'una temporada no, però avui crec que no ens han deixat treure un punt. Bueno, el que sí que hem de fer és aixecar-nos d'aquest cap de setmana, deixar estar els àrbits, deixar estar tot i mirar endavant, fer una crida al club, a l'afició, a tots, a l'equip, a l'estaf, a tots, perquè dissabte és el partit clau, dissabte és la nostra lliga, dissabte hem d'aconseguir tenir gent, que el club faci el que hagi de fer, tenir afició, tenir color blau, gent que ens ajudi quan tinguem un moment de dificultat, quan veïn un jugador que li costa, pues, hòstia, notar ànims, notar que hi ha gent que ens ajuda, i que això és una de les claus per aconseguir els tres punts importantíssims i vitals de dissabte. Entre tots serem més forts, i entre tots ho aconseguirem. Demanar d'aquí el suport, que l'hem tingut, però aquesta setmana quan més millor.
Albert, gràcies.
Vinga, merci.
I seguim analitzant aquesta derrota al camp del líder, 1-0 davant del Vilassar de Mar, ara amb un dels jugadors de l'equip, el migcampista Fran Chamizo. El tenim al telèfon. Fran, molt bon dia.
Bon dia, Moi.
1-0, i explica'ns bé aquesta acció polèmica que ara ens comentava l'Albert Batllucera. Bueno, de fet, hi ha dues jugades polèmiques. Et pregunto primer per la del gol que arriba per part del Vilassar de Mar. Com va ser?
Bueno, jo recordo... Jo personalment estava a la frontal de l'àrea, que és on em toca estar sempre, i recordo que la nostra barrera s'avança una mica endavant, i l'àrbitre els fa endarrerir i li diu al porter que la col·loqui bé, una altra vegada. Llavors és el tema de que en Nil i no sigui més estar a la barrera, tiren una mica enrere, en Toscal s'està col·locant, i és quan pira i en Toscal no està ni col·locat. I bueno, és llança la falta, crec que passa pel costat de la barrera i finalment entra cap a dins.
No sé si us va donar alguna explicació a l'àrbitre.
Bueno, no, jo amb l'arbitratge, mira que jo soc dels que crec que els respectem tots moltíssim, però durant el partit va fer comentaris que no tocaven. Un d'ells davant meu, en el capità del Vilassar, li va dir que tenia moltíssimes ganes de fer fora algú del Lloret. I això realment un àrbitre no pot dir mai de la vida.
Déu-n'hi-do. L'altra de les accions polèmiques, el gol anul·lat a Marc Vilà, com vas veure tu l'acció?
Bueno, llanço jo el córner, és un córner a favor nostre, llanço jo el córner i salta el porter del Vilassar amb Poderoso i dos del Vilassar. Crec que allà no passa res, la pilota li cauen en Marc, l'engalta i fa l'1-1, clar. Va pitar falta, perquè no, crec que ningú ho sap, ni ell. Però bueno, és el que hi ha.
Doncs polèmiques a banda, aquest 1-0, com el valoreu? Com creus que va acabar el partit? Si mereixeu aquesta derrota o si mereixeu alguna cosa més, Fran?
No, la veritat que penso que no mereixem la derrota. Mínim un punt, i sí que és cert que ells, bueno, ells ens fan el gol i es tiren enrere, el seu entrenador ja ho deia, per atrás, per atrás, per atrás, i es van posar molt i molt bé. I clar, superar un equip a casa que s'està jugant la vida per pujar a tercera divisió i crear ocasions clares, sincerament no em vam, no em vam crear d'ocasions clares, però sí que és cert que per territori, per afany de guanyar, penso que mínim un punt hauríem d'haver tret d'allà.
Ara us situeu a només dos punts de la zona de descens. Això ha de començar a preocupar, Fran?
No, ni molt menys, perquè sí que és cert que ens col·loquem a dos punts i jo sí que, bueno, jo quan va acabar el partit sempre ho parlem, de que, hòstia, com quedem ara, quan estem, tal i qual. No és que preocupi, sinó que és un toc d'atenció perquè no ens hem vist mai allà aquest any. Clar, sí que és cert que el Lloret dels últims anys, inclús jo quan vaig estar-hi, també vam estar a la part baixa, però era allà tot l'any. Clar, aquest any no. Aquest any portem tot l'any allà dels cinc primers, crec que portem quatre, cinc jornades que estem fora d'aquestes cinc primeres places de la primera catalana, i ara és complicat mirar cap a baix quan portes tot l'any mirant cap a dalt. Però sí que és cert que tenim l'avantatge de que per sota nostra hi ha 7-8 equips que voldrien estar en la nostra situació, que tenim aquests dos punts més que ells. Els altres equips tenen 37, nosaltres 39. Jo crec que hem d'anar calmats, queden 4 partits, hi ha 1.000 enfrontaments directes, i sobretot el que diu el míster, que hem de guanyar aquest dissabte sí o sí.
És pel que t'anava a preguntar, perquè és precisament el Rubí qui marca aquesta zona de descens, 37 punts, a 2 de distància vostra, sí o sí, no?
Sí, evidentment. Crec que, tot i perdre, tampoc cauríem en el descens, però sí que és cert que aquí sí que ens hauríem d'alarmar. Sincerament penso que si es guanya, matemàticament no, perquè en quedaran 9 et quedaràs a 5, però virtualment jo crec que si guanyes dissabte estàs salvat. I ha de ser això, la mentalitat ha de ser aquesta. Ha de ser que si guanyes dissabte vindrà un altre any del Lloret de Primera Catalana, del club segurament que porta més anys seguits en aquesta categoria, i tot passa per 90 minuts, rebre el Rubí, que allà ens van fer mal, tot i no fer mal partit nosaltres, i intentar analitzar durant la setmana i guanyar el partit.
Més que res, perquè podem considerar que el calendari que ve després, els tres partits, Girona C, Llagostera B, Manlleu, és exigent, és complicat?
Bueno, aquí jugui contra qui jugui, és complicat. Sí que és cert que ara mateix l'últim camp que vull anar és el del Girona, però perquè també ells estan allà amb la pressió de voler pujar, de que l'altre grup està a l'Andorra, que poden quedar segon i ja es foten d'hòsties a la promoció, no sé. És complicat el calendari que ens ve, perquè a més el Llagostera veia el Manlleu sort que va guanyar ahir, sort, jo volia que guanyés el Manlleu, no, és que el Manlleu té 37, doncs que guanyi el Manlleu i que l'última jornada no s'hi jugui res, m'entens? O sigui, al final el Llagostera ve, doncs ojalà hagués guanyat també i tingués ja 40 punts i la penúltima jornada tampoc hagués jugat res, però va perdre. Sí que és cert que això del que tu dius, doncs que tres rivals actualment que ens venen després del Rubí s'estan jugant coses, o per dalt o per munt, però és el que et dic, anem a pensar en el Rubí, que és el que ens toca, fer els 42 punts, que crec sincerament que matemàticament no, com t'he dit abans, però virtualment sí que estaríem salvats.
Doncs estarem ben pendents del que passi. Una última qüestió, Fran. Ara l'Albert Ballocera ens deia o demanava que hi hagués molta gent al camp. Això com ho veieu vosaltres? Us sentiu més recolzats quan el camp s'emplena?
Sí. Sí, nosaltres necessitem a la gent. Al final, ostres, quan anem pels camps de Barcelona, allà la gent apreta i et sents fora de casa. I nosaltres, i a vegades a casa per X motius, doncs que sincerament no ens hem sentit, almenys jo personalment, no recolzats, sinó que veies doncs poca gent. Si el camp es fica com el dia del Palamós o com altres dies que ho hem viscut, ostres, ens ajuda moltíssim a nosaltres.
Doncs esperem que hi vagi molta gent el pròxim dissabte a les 4. Fran, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, Moi, que vagi bé.
Doncs la pròxima jornada, 31, vaja, d'aquesta primera catalana, ja només quedaran 4. Lloret Rubí, dissabte a les 4 de la tarda, Sabadell Nord-Vic, Sant Cugat Farners, Palamós Vilassar de Mar, La Jonquera Girona C, Can Vidalet i Agustera B, Argentona Manlleu, Banyola Sant Joan de Montcada i Guinaueta Tona són els altres enfrontaments de la 31a jornada del campionat de Lliga. La primera catalana que, com diem, amb un Lloret a només 2 punts de la zona de descens. El que sí que és cert, com ara ens deia en Fran, és que hi ha molts equips, hi ha un embolic espectacular, com sempre, en aquesta part baixa de la primera catalana. El que passa que em sembla que aquesta temporada encara molt més que no pas l'anterior. Esperem que el Lloret no hagi de patir com l'any passat fins al final. I últims minuts del programa per recordar que ahir el Girona va aconseguir una importantíssima victòria davant del Sevilla, que l'ha ajudat a sortir del descens, un partit en què el lloretenc Marc Muniesa va ser un dels millors, ha rebut molt bons comentaris, va rendir a un gran nivell jugant com a lateral esquerrà. Per cert, va veure la cinquena groga, això impedirà que pugui jugar el pròxim diumenge al Coliseum Alfonso Pérez davant del Getafe en una nova final per al Girona. I un Girona que, com diem, ahir es va imposar per 1-0 al Sevilla amb un gol de Porto en el minut 62, l'únic gol del partit que va donar els 3 punts al conjunt d'un Eusebio Sacristán que respira molt més en una setmana on s'ha qüestionat molt la seva continuïtat, on fins i tot el director esportiu Quique Cárcel va haver de sortir després de la derrota del dimarts anterior a Valladolid a ratificar el tècnic en el càrrec, i un Eusebio doncs, que parlava després del partit en roda de premsa de la situació de l'equip i assegurava que ara cal seguir endavant i confiar en que la permanència és possible.
Estamos viviendo esta situación y este momento como una posibilidad de conseguir un éxito importante y vivirlo casi como un ascenso. Hemos dado el primer paso, hemos afrontado el partido con la mentalidad adecuada, con la intensidad adecuada, hemos trabajado para dar lo mejor de nosotros mismos cada día y preparar el partido de la mejor manera posible, porque era lo mejor que podíamos hacer en estos momentos. Confiar, seguir convencidos de que nos merecemos lo mejor.
Doncs també parlava ahir després del partit en zona mixta Pere Pons, el de Sant Martí Vell, el migcampista, un dels homes importants de l'equip. Valorava de manera molt positiva el fet d'haver jugat a un alt ritme, a una alta intensitat, i explicava que han de mantenir aquesta línia en els últims partits, en els 3 partits que li queden al Girona.
Hem vist que ens ha sortit bé. És veritat que és una manera de jugar que et desgasta molt, però també és una manera que ja estàvem acostumats la gent que portava més anys en el club, no? Crec que som un equip petit, un equip humil, i hem de jugar així. Hem de jugar a mossegar, hem d'intentar doncs, incomodar el rival, i després quan tenim opcions de gol doncs hem d'anar allà tots a per totes, intentar doncs, creure molt amb la pilota parada també, que avui també hem tingut més opcions. I ja et dic, hem de seguir i fins que s'acabi la gasolina, no? Jo crec que aquest equip té encara molta gasolina fins al final i intentarem doncs, salvar-ho i bueno, donar alegria a l'afició i a tot el club, que ens ho mereixem.
Ha estat una jornada propícia per al Girona perquè 3 dels seus rivals per aquesta lluita per la permanència doncs, o han perdut o han empatat. L'empat és el cas del Celta, que ara mateix és el 15è classificat amb 37 punts. També té 37 a la posició 16a al Llevant, que va perdre aquesta jornada. El Girona és el 17è amb 37 punts, aquests equips fora del descens. I en zona de descens, el Valladolid, 35 punts. El Rayo Vallecano, que va superar el Real Madrid amb 31. I a l'Osca, que va empatar un contra el Villarreal i que té 30 punts. Per tant, un tram final de competició interessant, molt emocionant per al Girona, en què, recordem, el pròxim diumenge a les 12 del migdia jugaran al Coliseum Alfonso Pérez davant del Getafe. Una setmana més tard, la del 12 de maig, encara no hi ha horari. Aquesta és una altra, aquesta és una... La millor lliga del món encara no té horari per un partit que ha jugat aquí a 14 dies. El partit que jugarà el Girona a Montilivi davant del Llevant, i l'última jornada de competició que portarà el Girona a Mendizorroza davant de l'Alavés. We'll be right back. I menys de dos minuts per arribar al punt horari de les 10 del matí. Recordem també, com dèiem a l'inici del programa, que el Club Unió Futbol Sala Lloret aquesta jornada s'ha imposat al barri Can Calet per 7-3, un partit en què els homes de Joaquín Hernández sempre van anar per davant en el marcador des del minut 5 amb el primer gol del partit i es van arribar a situar fins i tot amb una distància de 5 dianes en algun moment del partit. L'equip acaba la jornada en el cinquè lloc de la classificació amb 41 punts. Recordem que només queden 3 jornades pel final de la temporada. Els juratencs, però, ja s'han quedat virtualment sense opcions d'ascens directe, almenys d'ascens directe per les dues primeres posicions de la categoria. I també expliquem o recordem que Basili Lisaitsev del Judo Nova Unió es va quedar a tocar de la medalla d'or en el Campionat d'Espanya de Judo celebrat aquest cap de setmana a València. El judoka representava Catalunya en la categoria infantil de menys de 42 quilos, en què és el número 1 del rànquing català, i el lloretenc va caure davant d'un competidor valencià. El guanyador de la competició va ser el representant de les Illes Canàries. L'esdeveniment es va celebrar al pavelló de la Fonteta a València, però no és l'única cita que ha tingut aquest cap de setmana el Judo Nova Unió. També ahir va aconseguir 14 medalles al quart trofeu Sa Palomera, a Blanes. En concret van ser 6 medalles d'or, 6 més de plata i 2 de bronze entre les categories prebenjamí, benjamí, alaví, infantil i cadet. Per tant, la nostra enhorabona des d'aquí als judokes del Judo Nova Unió. Posem d'aquesta manera el punt final. Tornem el pròxim dilluns puntual aquí a Nova Ràdio Lloret. Gràcies.